Doncs anem al punt 29 de l'ordre del dia, que és el control i fiscalització dels altres òrgans de govern. No sé si hi ha alguna intervenció, alguna paraula. No, doncs anem ja directament a precs, preguntes i interpel·lacions. Crec que donarà temps a respondre abans de l'audiència pública i si no, doncs ho acabarem de fer després. Per tant, sense cap pressa, anem a començar. I comencem per part del senyor Ciprián. Senyor Ciprián, endavant.
Gràcies, senyora alcaldessa. La setmana passada vam tenir una comissió informativa de seguretat en la que se'ns va censurar per part del senyor Soler l'informació respecte a la situació actual del Covid-19 a la nostra ciutat. Nosaltres vam demanar directament, com s'ha dit moltes vegades, a la comissió informativa corresponent als tècnics de seguretat i protecció civil, i la resposta va ser directament que el senyor Soler va tancar el micròfon als dos responsables. Moltes vegades ens ha dit el mateix que nosaltres demanéssim els tècnics, i els tècnics eren allí. Llavors, jo crec que és la primera vegada en 6 anys que porto com regidor que se'ns censura una resposta en cap de les comissions informatives que jo he participat amb el govern de Convergència i ara en el govern que hi estic. Per aquest motiu, nosaltres denunciem en aquest plenari l'actitud fora de lloc del senyor Soler i demanem que l'alcaldessa, amb tota la informació que no ens ha fet arribar, ens doni motius per als quals, segons la seva opinió política, l'índex de contagis del Covid-19 estan disparats i dolen els d'altres ciutats veïnes a la ciutat de Sant Cugat. Aquesta és la primera pregunta. La següent pregunta també és per la senyora alcaldessa i fa referència a unes declaracions que ha fet aquesta setmana en el que diu que determina que el senyor Puig, president electe de l'MD de Valldoreix, no es considera interlocutor vàlid com representant de l'AMD. A mi m'agradaria que la senyora alcaldessa, la senyora Mireia Ingla, m'expliqués aquestes declaracions i les restriccions que pensa aplicar sobre la figura del president de l'AMD en les negociacions bilaterals del conveni o les delegacions de què gestiona aquesta entitat. Gràcies.
Gràcies, senyor Ciprián. Senyora Fernández Jordán.
Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Vuelvo a reiterar el tema del pipicán del Parque de la Pollancreda. Habíamos hecho una solicitud en relación a una zona fangosa que está en lo alto y que muchos vecinos se quejan de ello y muchos propietarios de perros, lógicamente. Además de eso, ahora ya tenemos que añadir que el estado del parque ha dejado mucho que merecer, está lleno de hoyos que en el mes de noviembre fueron tapados y, bueno, solicitamos actuaciones en los dos sentidos, que qué pasa con el agua y que, por favor, se pase por allí personal a dejar el pipicán en buen estado, dado que esta es una ciudad amiga de los perros. Muchas gracias.
Muy bien, gracias. A usted, señora Fernández Jordán. Señor Blázquez.
Sí, buenas tardes de nuevo. En mi caso se trata de un ruego. Ciertamente creo que se observa en estos últimos meses, o por lo menos yo lo he percibido, una dejadez en todo lo que son esquinas, cercanías de contenedores, etcétera, en cuanto a voluminosos, que no deberían estar ahí ese día y a esa hora, y que creo que es extensible a todo San Cugat. Repito, era algo de lo que yo tenía la percepción, por lo tanto algo tal vez subjetivo, pero ya me lo han comentado también otras personas y, por lo tanto, empiezo a pensar que no es subjetivo, sino que tal vez es objetivo. Y que hay gente que no acaba de tener claro que hay que dejarlos al anochecer a partir de las 20 horas y que, como los días se establecen por barrios, también se puede generar algo de lío. Mi ruego, ya pasó en el... Voy un poco directo al ruego, ya pasó en el mandato anterior en alguna ocasión y, de hecho, el ruego es que se repita la misma acción que se hizo en el pasado mandato, y es recordar a través de una campaña potente en medios los horarios establecidos para dejar los voluminosos en la ciudad y que, aunque no sea el fin que se persigue, la no observancia de estos horarios pueda dar origen a sanciones. También propongo, aunque tal vez ya lo hagan los agentes cívicos, pero en todo caso que insistan en que se tenga un especial empeño en que se dejen los voluminosos solo los días y horas permitidos, e informar también de los diferentes horarios por barrios para que la ciudad no tenga lo que a mi parecer es a día de hoy algo de imagen en algunos lugares de dejadez. Gracias.
Muy bien, señor Blázquez. Gràcies pel prec. Senyor Puigdomènec.
En aquests temps estranys d'avui, s'ha detectat un nou punt de botellot a la ciutat, al campus de l'Escola d'Arquitectura. Hem estat informats que la direcció de la ETSAP els ha adreçat a l'alcaldia una carta explicant-los aquesta situació que es repeteix cada cap de setmana i, de fet, de moment no han rebut resposta per part de l'alcaldia. La pregunta és què pensen fer? Mentre estàvem amb aquestes, avui mateix, ens arriba una altra zona de botellot que es veu que en principi no està controlat, o en fi, no s'hi posa prou enginy, que és al davant de l'hotel Holiday Inn a l'avinguda de Can Fatjó dels Aurons. És un altre punt que es repeteix també amb una professió, amb una gran quantitat de deixalles i tal, i que es repeteix tot sovint i de fa molt temps. Gràcies. Què pensen fer també en aquest cas?
Molt bé, senyor Rovira.
Bona tarda, gràcies una altra vegada. Aquesta pregunta crec que va dirigida al senyor Gallardo. En diferents ocasions hem comentat que darrerament l'estat en el que es troben els contenidors en molts llocs del centre és bastant qüestionable pel que fa al seu estat i a l'ús que se'n fa, i ens trobem situacions on s'acumula de manera reiterada i repetida escombraries fora perquè els contenidors estan plens. Entenem també que la situació ara a l'estiu s'agreuja per la situació de calor, que fa que la matèria orgànica i inorgànica faci molta més olor, i especialment en aquest cas volíem parlar del carrer de l'Avinguda Catalunya, cantonada amb el Mercat Pere Sant, que de manera reiterada s'està produint aquesta situació, i els veïns han fet arribar amb unes fotografies també de diferents dies perquè es troben inclús la vorera plena de bosses d'escombraries perquè no estan recollides. Sabem que hi ha eines en el control de gestió d'aquest concurs perquè l'empresa que està concessionada pugui fer o donar un bon servei. Sabem la situació que està també el concurs, però bueno, volíem demanar que feu, sisplau, que en aquest cas l'empresa que està al capdavant de la gestió faci aquestes recollides. Podem entendre que ara, amb la reobertura de tota la restauració, que hi ha nous edificis també, potser no està dimensionat per la cantonada que és com era fa uns anys, i per tant, si s'ha de fer també algun replanteig, que s'estudiï. Gràcies.
Gràcies, senyor Rovira. Senyora Casat.
Hola, bona tarda, moltes gràcies. El passat ple vaig preguntar per com es veia reflectida la paritat de gènere en el programa de Festa Major 2021. La tinent d'alcaldia de Cultura ens va respondre que era una tasca difícil, ja que la programació de la festa es fa des de diferents entitats i que rebríem la resposta de la comissió informativa. El nostre grup no ha rebut aquesta resposta, així doncs demano una resposta, ja sigui per part de la tinent d'alcaldia de Cultura, que en els seus missatges reivindica la presència de dones a programacions com Canet Rock o el TNC, o bé de la senyora Llorente, que el 2019 troba molt interessant l'anàlisi que fa Adventícia sobre la Festa Major del 2019, o qualsevol persona del partit de la CUP, que el mateix any també deia que calia una aposta decidida per un model paritari també en la contractació de grups. En aquests dies he fet una lectura del programa i amb les ulleres liles, que són aquelles ulleres per veure la participació de les dones en els espais, i m'ha preocupat, ja que, per posar un exemple, en l'escenari més gran de Festa Major, que va ser el del Parc de l'Arboretum, hi va haver dues dones sobre l'escenari i 30 homes, un 6%. Preocupa. Preocupa perquè justament necessitem referents femenins i les necessitem a dalt de l'escenari. Torno a llançar la pregunta perquè potser estic errada amb les dades o es compensen amb uns altres espais. Com es veu reflectida la paritat de gènere en la programació de Festa Major? I aprofito per afegir si s'ha fet alguna feina o com s'ha treballat el programa del Teatre Auditori en el mateix sentit. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Casat. Senyora Paraire.
Sí, moltes gràcies. Al ple passat vaig fer una pregunta referent a la a unes places que havien sortit de director de qualitat i directora de contractació. Es va dir que vaig comentar que els requisits no ens quedaven clars en la convocatòria perquè només hi havia el currículum i no feia falta en teoria res més, i vaig preguntar com s'havien seleccionat. L'alcaldessa va dir que se'n respondria en la comissió informativa corresponent, i que jo sàpiga no se'ns ha contestat, que potser estic equivocada, però em sembla que no se'ns ha explicat. I també demanaven quanta gent s'havia presentat o quins havien sigut els criteris, perquè la veritat és que en la convocatòria no se sap com es trien i qui els havia triat. Per tant, si ens ho poden respondre, doncs els hi agrairem. I una altra pregunta és referent a treure el bus de la plaça Lluís Millet, que sabem que va ser un anunci que vam fer fa temps. Ens consta que s'han mogut algunes línies ja ho sabem, vull dir que, però encara passen els autobusos per la plaça Lluís Millet. Sabem també que s'han implantat unes parades al carrer Safaretxos, que també s'havien implantat algunes al carrer Villà, em sembla que era a la cantonada, ara no, abans d'arribar al carrer Villà, oi que ho dic bé? Sí, bueno, el senyor Gallardo sap com en dic. Alguns veïns ens han comentat que estan preocupats perquè suporten tota la passada de línies a més de 200 autobusos diaris i amb parades allà, i ens consta que ens sembla que els hi han fet arribar una proposta amb una possible parada alternativa, que fins i tot han comptat la distància que hi ha entre una i altres, que seria el pont Martorell. Volem saber si s'ha fet algun avanç en aquest tema, si han parlat amb aquests veïns, que em sembla que els hi van adreçar un escrit, i quan es traurà definitivament el pas del bus per les estacions i per la plaça de l'estació Lluís Millet. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Paraire. Senyora Fortuny.
Sí, moltes gràcies. La meva pregunta va adreçada a un tema que està preocupant molt a la nostra ciutat, que és en relació a les llicències urbanístiques. Malgrat l'esforç ingent del seu govern en comunicació, la realitat és tossuda i darrerament Sant Cugat encapçala el rànquing de males notícies. Males notícies en l'àmbit nacional i en l'àmbit local. Covid, llicències, fotovoltaiques, brutícia, habitatge, manteniment deficient. Som el municipi que més triga, i ara ja parlant de les llicències, som el municipi que més triga en atorgar llicències urbanístiques. Com a grup, com a Junts per Sant Cugat, els vàrem proposar fer un pla de xoc. No vam voler sentir-ne ni a parlar perquè deien que ja teníem previst una sèrie d'accions per revertir aquesta situació. Tot just avui, en el punt 10, si no m'equivoco, aprovaven després de 3 mesos aquesta part, no?, del seu pla. I han passat mesos. De fet, han passat 2 anys. I en aquests 2 anys han duplicat el temps d'espera, i per molt que ho vulguin carregar en el govern anterior, aquesta justificació, aquesta culpa constant, la responsabilitat és de vostès, són dades objectives. Hem passat de 248 dies per atorgar una llicència a 445, prenguin nota. Van basar la solució en un titular: contractarem 15 persones, 15 persones que hauran d'aprendre, 15 persones que encara no estan treballant, 15 persones que, si les condicions i lideratge actual no canvien, agafaran la baixa en 2 dies. 15 persones que, per molt que s'esforcin, difícilment podran revertir la situació si no s'acompanya d'altres mesures relacionades amb l'agilització i l'objectivitat. Plataformes ciutadanes, col·legis professionals i ara també Sant Cugat Empresarial. Totes elles han posat el crit d'alerta en aquest tema. En concret, Sant Cugat Empresarial ens consta, i ho hem sabut per la premsa, que els va enviar una carta el mes de març, això ho hem llegit a la premsa, on denuncien la situació, però també els proposen, com ho vam fer nosaltres en el seu moment, mesures. I no podem entendre que no hagin estat capaços de parlar ni de reunir-se amb el sector amb un tema tan important que afecta a tantes empreses i a tantes famílies. Tenint en compte la gravetat del tema i l'evident crisi de lideratge al capdavant de l'àrea d'urbanisme, creiem que l'alcaldessa faria bé d'escoltar el sector i entomar en primera persona la solució d'aquest tema. I és per això que formulem la següent pregunta. Ha considerat, alcaldessa, demanar responsabilitats a la direcció política i tècnica de l'àmbit d'urbanisme per aquest desgavell? Moltes gràcies. I la segona pregunta, que ja els avanço que serà molt més breu, va en relació amb els veïns d'aquí al costat, aquí mateix, davant de l'Ajuntament, els veïns del carrer del Carme. Aquests veïns i veïnes estan amoïnats per l'estat del paviment del seu carrer, que ja l'anomenen com el carrer del piano. Ho hem anat a veure, els hi aconsello que hi vagin, estic segura que el senyor Gallardo s'hi ha passejat. Hi ha moltes rajoles del paviment d'aquest carrer que ballen i això comporta doncs, caigudes, sorolls, embassaments d'aigua i, evidentment, quan plou. I el veïnat doncs, ha escrit i col·locat uns cartells que s'ha de dir que ho han fet amb molta gràcia literària i amb molt d'enginy, i en cadascuna de les rajoles doncs, han posat un missatge que els aconsello que el vagin a mirar. Però més enllà doncs, de l'anècdota, no?, o de la part aquesta més, diguéssim, bonica, no?, de com entomar-ho per part d'aquests veïns, doncs demanem en aquest cas al regidor Gallardo que ens diguin quan tenen previst solucionar aquest tema. Senyor Gallardo, ja sé que aquest paviment ve del govern anterior. De fet, el vam col·locar a l'any 2002 aproximadament, però li demanem, no és un retret, però sí que li demanem que s'ho miri, que estic segura que s'ho ha patejat i que intentin trobar una solució el més aviat possible. De fet, no li faig un prec, li faig una pregunta, perquè si no, no en respondrà. Gràcies.
Gràcies, senyora Fortuny. Després li contestarem tot això. Jo recordo tots els regidors i regidores, i per tant a vostè també, que el ROM assenyala que hi ha 2 minuts per plantejar un prec, una pregunta, una interpel·lació, a criteri de cadascú, dues entre les tres coses, i que per tant aquest no és el moment de fer un míting ni de fer res de tot això. Per tant, no l'he volgut tallar, senyora Fortuny, avui, tot i que sap sobradament el funcionament del ROM, perquè fa molts anys que ho sap, i per tant no passa res, avui li passo, però no li deixaré tornar a fer un altre dia. No dic que estigui mirant el cronòmetre, no ho faig amb tot el ple i no ho faré ara, però entre els 2 minuts de fer una pregunta, o dues d'interpel·lació o prec, és a dir, dues amb 2 minuts a fer això, hi ha una gran diferència. Per tant, avui respondrem, però no ho tornarem a permetre, més que res, perquè si no això deixa de tenir la funció que té i em passa a tenir una altra que no correspon. Molt bé, de seguim, senyor Vallès.
Sí, gràcies, alcaldessa. Bona tarda novament a tothom. No m'ha quedat clar, són 2 minuts per pregunta o 2 minuts entre les dues preguntes?
2 minuts entre les dues preguntes, el ROM ho repassen i així doncs, el proper ple no hauré de fer aquests advertiments. Però de totes maneres, ja ho han comprovat, que no miro el cronòmetre, però una cosa és 2 i l'altra cosa és 10.
D'acord.
Gràcies, senyor Vallès. Endavant.
Gràcies. Enguany considerem que Sant Cugat hauria de celebrar el centenari de la construcció del celler cooperatiu i també commemorar el centenari de la Constitució Oficial del primer Consell Administratiu que es va dur a terme també l'any 1921, ara fa 100 anys. L'any 1993 o 94, si la memòria no em falla, va ser quan la vitivinícola del celler va cedir l'edifici del celler a l'Ajuntament de Sant Cugat, edifici que avui coneixem com a celler modernista i que acull diferents activitats especialment culturals. Més enllà de l'edifici del celler, donada la importància històrica d'aquest centenari, el treball de la pagesia, lligada sobretot a la vinya des de mitjans del segle XVIII, i donat també que, malauradament, l'entitat vitivinícola de Sant Cugat pateix avui una crisi important, creiem que l'Ajuntament hauria de programar un seguit d'actes de commemoració d'aquest centenari i de suport a l'entitat. En aquest sentit, voldríem preguntar si tenen pensat res al respecte. La segona pregunta, l'alcaldessa, màxima autoritat d'aquesta institució, dues regidores del grup municipal socialista del seu govern i el mateix cap de gabinet d'alcaldia, el senyor Víctor Puntes, ens van honorar el 29 de juny passat assistint a l'acte religiós de festa major de Sant Cugat, el dia de Sant Pere, durant la festa major de Sant Cugat. Assistències que aplaudim. Però aquest acte, curiosament, no va aparèixer en el programa oficial de la Festa Major. Igual va ser un error d'impremta. Igual sí, eh? En canvi, l'any 2020, doncs sí que va aparèixer al programa oficial de l'Ajuntament la missa de campanya en el Camp del Miracle, a l'entorn de l'ermita de Sant Medir, doncs aquell ofici. La pregunta seria, igual també va ser un error d'impremta, que va aparèixer doncs, la missa en el programa oficial, no sé. La pregunta seria, per tenir-ho ben clar, si els anys 2022 i 2023 la missa de Sant Medir i la missa de Sant Pere estaran als programes oficials de l'Ajuntament de Sant Cugat. Gràcies. Sí.
Molt bé, senyor Vallès. Senyor Salaric, endavant.
Sí, ara sí, bona tarda. Bona tarda, senyora alcaldessa. La meva pregunta seria referent a la campanya... Bueno, tinc dues preguntes. La primera referent a la campanya de vals de compra. A veure, hem vist que s'ha fet la invitació d'adhesió a comerços de la ciutat per a una nova convocatòria del programa Vals de Compra. Si no ens equivoquem, publicat al web de l'Ajuntament entre el 10 i 11 de juliol i es tanca el proper 31 de juliol aquesta adhesió, no? Aquesta campanya d'adhesió. Ja hem dit en altres ocasions que la nostra visió és que es pugui dotar d'ajuts directes a aquella activitat econòmica que hagi patit especialment amb els tancaments provocats per la Covid-19. Aquesta campanya entenem que va per aquí, entenem que aquesta invitació és per poder arribar a més gent tenint la referència de l'anterior convocatòria i a poder assolir més èxit, poder assolir que s'arribi amb aquests ajuts directes a més comerços. La pregunta és quins canals fan servir per poder arribar, per poder fer arribar la informació a tothom, donat que entenem que entre el 10 i 11 de juliol fins al 31, doncs entenem que és un període estret d'adhesió, interessa que s'hi afegeixin els màxims comerços possibles, com deia, i tenir aquest èxit que desitgem. I voldríem preguntar quan tenen previst obrir aquesta promoció, més enllà de la campanya d'adhesió, no? Si aquesta promoció, doncs, quan la tenen previst obrir. No? L'altra pregunta, la segona, vindria en referència a les graelles d'horaris d'entitats esportives, seria pel regidor d'Esports, i voldríem preguntar si després de tot el procés i del treball fet amb la consultora contractada per l'Ajuntament i el treball fet amb les entitats esportives i el Departament d'Esports, s'ha mantingut la proposta de resultats segons els criteris a què arriba la conclusió del treball, o i si en alguns casos no s'ha mantingut, no s'ha pogut assolir, si ens pugui informar el motiu. Moltes gràcies.
Molt bé, senyora Fernández.
Disculpeu.
Moltes gràcies. Jo vull fer dues preguntes. Una és, no sé a qui dir-li, vull dir que em pugui contestar qui pugui ser. Hem vist en diferents marquesines i en publicacions un anunci de l'Ajuntament que diu literalment: si reduïm la contaminació, evitarem 51 morts a l'any a Sant Cugat. Voldrien saber en quins estudis científics es basen per donar aquestes dades i demanem si ens poden fer arribar aquestes dades, sisplau. La segona pregunta és que durant el mes de juliol el número de contagiats a Sant Cugat s'ha multiplicat per 14 amb relació a les dades de l'any passat. I l'augment desbocat d'aquestes dades coincideix amb la finalització de la nostra festa major. Cal tenir present que abans del 20 de juny el risc de rebrot de Sant Cugat se situava en 88 punts. I segons dades oficials del Departament de Salut del 14 de juliol, és a dir, tot just fa 5 dies, el risc de rebrot és de 1.672 punts. Aquestes dades, però, no concorden amb les que va donar la senyora alcaldessa al matí de Catalunya Ràdio, on va afirmar que només s'havien registrat 4 contagis durant la festa major. Llavors, volíem saber quina és la reflexió al respecte, més enllà d'afirmar que no només s'havien registrat 4 contagis durant la festa major i que la culpa és de tots els viatges de final de curs que han fet els nostres joves a Menorca. Diu, per tant, a què atribueix el govern la diferència palesa i evident entre aquests 4 contagis i les dades del Departament de Salut? Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Brugaroles.
Sí, bona tarda de nou, és una pregunta per al senyor Soler. El 5 de desembre de l'any 20, aquest ple que ens hem reunit amb sessió extraordinària, vam aprovar un text que recollia les conclusions de les diverses sessions de treball de la taula pel Tribut Metropolità. Vam aprovar donar suport al document d'al·legacions i propostes, cercar la millora d'accés a la informació en la gestió del rebut, la clarificació del càlcul, una sèrie de qüestions, no? I també donar per finalitzats els treballs de la taula de diàleg, però també un compromís del govern per fer retorn a les comunicacions rebudes per part de l'àrea metropolitana i establir la possibilitat d'establir un altre espai de debat en cas que aquest fos necessari. Com que no ens consta que s'hagi produït grans avenços més enllà de la presentació de les al·legacions que van ser rebutjades, ni que s'hagin produït millores en l'accés a la informació i en aquests punts que vàrem aprovar, i sí que ens consta que el Tribut Metropolità segueix tenint defectes molt importants, que per exemple fan possible que contribuents idèntics paguin un o triple que l'altre, que això passa aquí a Sant Cugat, segueix sent per tant inequitatiu i injust, doncs voldríem preguntar al senyor Soler quina continuïtat, què és el que s'ha vingut fent des d'aleshores al respecte i quines previsions té de cara a l'ordenança metropolitana de l'exercici que ve del 2022. Gràcies.
Molt bé, gràcies, senyor Brugaroles. Comencem a respondre, senyor Ciprián. Senyor Soler, si vol explicar la seva decisió de la comissió informativa.
Bé, jo crec que vam viure una altra realitat. Hi havia testimonis en aquest sentit i vostè no va demanar informació al cap de la policia. Vostè li va demanar la seva opinió. Hi ha un diferencial prou important entre l'opinió i la informació. Els tècnics municipals que assisteixen a les comissions informatives ho fan en qualitat de suport tècnic a les explicacions que es donen en els punts a tractar, punts de dictamen o punts d'informació. En aquest cas, el cap de la policia es va dedicar a donar la seva informació, que era l'estat de seguretat de la ciutat. Si vostè hagués formulat una pregunta, se li hagués contestat. Però vostè li va demanar explícitament quina era la seva opinió sobre les actuacions i sobre l'activitat de la festa major. I li vull recordar que no volem posar en situació de l'espasa contra la paret a qualsevol treballador de la casa. I per tant, en aquell moment, jo li vaig dir que això no procedia a demanar opinions als serveis tècnics. Les opinions les exercim els polítics, les reflexions les exercim els polítics, i com ha fet vostè ara, li ha formulat una pregunta directament a l'alcaldessa que suposo que li contestarà. Però, si us plau, tinguin molt present que els tècnics són tècnics municipals que es deuen al seu treball i que es deuen a un pla de treball i a una estratègia. I no són ningú per respondre sobre les estratègies del govern o sobre les polítiques que fa el govern. Una altra cosa és que vostè se'n vagi a fer un cafè, per dir alguna cosa, i li pregunti en aquell moment. Però en comissió informativa es dona informació, no opinions.
Molt bé. Té un minut.
Sí, puc respondre. De fet, la pregunta li he fet a vostè, senyora alcaldessa. Jo normalment, quan faig les preguntes a les persones que hi toquen. És a dir, vostè m'ha dit perfectament moltes vegades amb la senyora Lourdes Llorente, amb moltes de vostès, que nosaltres no podem parlar, tenim prohibit parlar amb els tècnics, perquè si no podem posar-les en problemes. I ara vostè m'està dient que vagi amb el cap de policia a prendre un cafè perquè m'expliqui què ha passat directament. No hi ha persona que estigui més al corrent del que ha passat en aquesta festa major que el cap de policia, perquè ha fet tota la festa major i tot el responsable de Protecció Civil. És el lloc adequat, la comissió informativa i la persona adequada. Vostè directament pot amagar el que vulgui directament, que jo m'assabentaré de tot el que sigui, d'acord? Aquesta és la informació.
D'acord, senyor Ciprián, ja està. Li ha passat el minut. Senyor Soler?
Segur que té un minut.
Sí, vostè m'ha interpel·lat a mi. Va ser vostè?
Sí, però jo tinc dret a defensar-me.
Quan faig referència a algun membre, pot demanar la paraula per parlar perquè m'interpel·la. M'ha dit directament que el senyor Soler em va tallar l'opinió. Doncs jo crec que és bo que en el consistori s'expliqui el per què. I segueixo emetent la meva opinió i la sensació que una qüestió són les informacions i una altra qüestió són les opinions del personal tècnic.
Crec que ha quedat clar. En tot cas, jo afegiria, senyor Ciprián, que jo tinc la potestat de decidir qui contesta una pregunta i qui no la contesta. Per tant, en tot cas, jo puc afegir altres coses, però tinc aquesta potestat. La senyora Llorente, també, com que l'ha interpel·lat, també no sé què li vol dir.
Sí.
Senyora Llorente.
Sí. No es cierto que yo le he dicho que esté prohibido hablar con los técnicos. De hecho, en una conversación en este mismo pasillo, en el pleno pasado, usted me preguntó si yo estaba enfadada con usted y si había algo que le molestara. Y yo le dije en principio no. Y luego dije, mira, pues sí, hay dos cosas que me molestan. Una es que entren en mi despacho sin permiso cuando yo no estoy. Y la otra cosa que nos molesta y que deberían ustedes quizá reducir es el contacto directo y la interpelación directa a los diferentes técnicos de la casa, porque si los 25 regidores de este ayuntamiento estuviéramos preguntando a todos los técnicos diferentes cosas, los técnicos no podrían trabajar. Y usted me dijo, no lo comparto, pero lo entiendo. Y esa fue la conversación. Desde luego, yo a partir de ahora dejo de tener conversaciones privadas con usted, dado la tergiversación que hace de mis palabras.
Molt bé, crec que queda clar, senyor Ciprián, perquè li han contestat a la mateixa línia als dos tinents d'alcaldia. Vaig a respondre el tema de les dades Covid i uneixo també amb la pregunta en la mateixa línia que ha fet la regidora Fernández. Les causes de la situació pandèmica i de l'explosió de contagis no crec que les hagi d'explicar l'alcaldessa de Sant Cugat ni ningú dels que estem aquí asseguts. En tot cas, hauríem d'explicar la de Sant Cugat i la de Japó i la d'Anglaterra. Però, malgrat tot, farem les deduccions lògiques tenint en compte l'evolució, malgrat tot, també i això és una bona notícia, els convido a que cada dia entrin a veure les dades i en aquests moments, doncs, perquè també vam començar abans, certament, doncs, estem disminuint moltíssim els casos i, per tant, és una bona notícia que celebra aquest govern i entenc aquesta ciutat perquè les bones notícies i més en aquest àmbit. Val? Senyora Fernández, els quatre casos són els quatre casos que va passar a Salut. Vostè, no sé, potser no té tantes dades o no s'informa tant com potser pot semblar, però nosaltres que rebem la cadena de la informació, de totes maneres això és públic, vull dir que pot agafar i mirar-ho exactament igual que jo. Sap que hi ha una traçabilitat i, per tant, ara en referència a aquests quatre casos, el que se'ns va comunicar des de Salut és que s'havien detectat, a través d'aquesta traçabilitat que es fa, aquests quatre casos al concert de Buhos i que hi havia molts altres casos, sobretot amb espais tancats, amb espais d'oci nocturn. Entenc que per això el govern i la conselleria va decidir tancar l'oci en els espais nocturns tancats, no aquells que tenen espai a l'aire lliure. És evident que els contagis afecten sobretot amb aquest segment de la població que és jove, que és el que està menys vacunat, per no dir gens vacunat, i a ningú se li escapa que un terç de la nostra població és menor de 30 anys. Per tant, tenim una proporció molt alta de gent que no està vacunada, en contraposició a la resta dels segments de la població que som de les ciutats que els tenim més alts, no? De totes les franges d'edat que ja han rebut no només una, sinó la segona punxada, que per tant tenen la pauta completa. Per tant, és una bona notícia, però també ens perjudica especialment el fet de que tinguem tanta gent jove. També és veritat que som una ciutat que detectem molts positius, perquè som una ciutat que testa constantment. Aquí hi ha un percentatge molt alt de mobilitat social i moltes persones que van amunt i avall i que ara per sortir necessites testar-te per saber si pots o no agafar un avió, i tenim una ciutat on aquests dies només falta comprovar les cues que hi havia en tots aquests llocs, no?, on es fan PCRs o es fan antígens, pagant, òbviament, i que tampoc a ningú se li estranya per les circumstàncies de la nostra ciutat que això apunta. Per tant, quan testes molt, també et pugen el nombre de contagis, perquè aquests contagis s'han de traspassar a Salut. Aquestes són les explicacions. Però quina és la clau principal? Pues la clau és, em sap greu, però repetiré el que ha dit el conseller, que ja ho lamenta. És a dir, arriba un moment en què totes les mesures, no?, de contenció i de restricció s'obren i coincideix amb aquesta mena de tempesta, no?, que també s'ha arribat a dir, de suma de circumstàncies. Deixa d'haver-hi restriccions, deixa d'haver-hi mascareta obligatòria, comença l'estiu, hi ha viatges de fi de curs i tant, especialment en aquesta ciutat, n'hi ha hagut molts, i per tant amb aquests viatges de fi de curs merescuts per aquest col·lectiu de gent jove que ho ha passat molt malament durant tot aquest any, doncs coincideix amb aquesta flexibilitat i ja tenim la tempesta perfecta que va passar a Sant Cugat, però que ha passat a tot Catalunya, el mapa era negre a tot el país, malauradament, i que està passant a tota Europa i fins i tot fora. Per tant, jo crec que l'anàlisi que faríem tots aquí, i que no hi entenem ningú, perquè nosaltres no som els que ens dediquem a fer aquestes anàlisis, és que vam cantar victòria abans d'hora. Això sembla que les autoritats sanitàries estaríem d'acord. D'altra banda, també diuen que és normal això, no? Venim d'on venim, doncs arriba un moment que els índexs, com has explicat, no?, estaven sota mínims, per tant, estaven molt bé, i l'eufòria arriba, que coincideix amb les festes majors, amb les revetlles, amb els viatges, amb l'estiu, etc. Què vam fer nosaltres quan vam veure aquella situació? El primer que vam fer és parlar amb el conseller per demanar-li una mesura excepcional. Això estem parlant del moment aquest àlgid on realment la nostra situació estava molt per sobre la resta. Ara ja no, però en aquell moment. i es va demanar, insistir en que hi haguessin mesures excepcionals i vam aconseguir que es fessin uns cribratges. Els cribratges els van decidir a Salut, evidentment. Nosaltres vam demanar mesures excepcionals. Quines? Per exemple, dèiem postcribratges, però per anar dient coses, vacunacions, ens deien no, vacunacions no, perquè ja teniu no, molt alt el percentatge, per tant, no és útil. Vale, doncs el que sigui útil, van decidir, doncs cribrarem. Van decidir primer una franja, després la van augmentar. En tot cas, decisió de Salut i de l'autoritat sanitària, qui és qui ha estat decidint durant tot aquest any el que havíem de fer les administracions locals. Per tant, això és el que vam demanar i vam insistir també des del principi. De fet, crec que vam ser el municipi que amb més vehemència va demanar el confinament nocturn. Conscients que és una mesura molt restrictiva, però també imprescindible, perquè el que està passant és que els contagis en aquesta franja d'edat es fan al carrer. I és normal. En el moment en què veus, en el moment en què interactues tan socialment sense mascareta amb una variant que és hipercontagiosa, doncs ha passat. Per tant, un cúmul de circumstàncies que jo faig l'anàlisi perquè porto molts dies malauradament pensant i vivint en aquest malson, no perquè per res i perquè més les dades, és veritat que són públiques i per tant cada dia ens es facilita especialment la regidora, però perquè també és evident que avui ja estem una mica millor, però hem estat uns dies amb molta complexitat i per això ho he fet saber també als portaveus, senyor Cipriani i senyora Fortuny, a cada moment els passos que anàvem fent en aquest sentit, perquè és una situació de complexitat. Per tant, el que ha passat a Sant Cugat amb la Covid és el mateix que està passant a tot arreu. Alguns jocs ens comença una mica abans, altres una mica després, però en definitiva coincidim tothom. Dit això, senyor Ciprián, el tema de la MD, remeto el que ja vaig dir, jo crec que vaig ser molt explícita, però també li vull afegir, vostè ho deia o ho insinuava i per tant jo m'hi ratifico, que aquí el més important és que això no pugui perjudicar no? a Vall d'Oreix, a la seva gent, a tot el que impliqui. I que és per aquesta raó que els propis vocals del govern de Vall d'Oreix ja són els que tenien amb aquest govern un permanent contacte fent unes reunions, no? Tot és molt sovint, tant amb el tinent d'alcaldia, el Francesc Duc, com sobretot també amb el tinent d'alcaldia Pere Soler, pel tema dels convenis, i els propis vocals del govern de l'AMD, conscients, entenc, de la situació, ja mantenien aquesta relació bilateral permanent. Per tant, nosaltres continuarem fent el que hem fet fins ara, d'estar treballant, acceptant doncs, aquestes circumstàncies i posant-les en valor, perquè crec que hi ha coses que clamen al cel i, en canvi, nosaltres continuem treballant amb l'AMD, amb els seus vocals, amb els quals sempre ens han demanat suport en aquest sentit, perquè crec que tots plegats doncs, veiem el que veiem.
Perdó, alcaldessa.
Senyor... Senyora Fortuny.
Li agrairia una breu intervenció respecte a les consideracions que acaba de fer.
No, senyora Fortuny,
el president
no té la...
Puig ha estat un president elegit pels veïns i les veïnes de Vall d'Oreix.
Senyora Fortuny, no té la paraula.
I es mereix tot el respecte
senyora
institucional.
Senyora Fortuny, no té la paraula. Senyora Fortuny, no té la paraula.
Està, ja me l'ha treta i ja en tinc prou.
Senyora Fortuny, no té la paraula.
Li demano respecte institucional per al president que
senyora
està criat pels veïns
no
i
té la paraula. Si no deixa de parlar, la propera vegada no li podré donar, senyora Fortuny. El respecte institucional i l'actuació institucional es demostra cada moment. Tot el respecte institucional al senyor Puig i no té cap possibilitat de dir que no se li ha respectat de forma institucional, només faltaria. Seguim, aviam si tenim temps. Si fem una resposta també al tema de la senyora Fernández Jordán, que parlava de demanar... No sé si ha fet una pregunta o ha fet un prec. Li responem?
És un ruego. Que
hagan ja, una vegada més, no? Molt bé, doncs en tornem a prendre nota, senyor Gallardo, en tornem a prendre nota i entenc que estem fent el que podem amb el tema, Molt bé, gràcies per això, senyora Fernández Jordán. Seguim, senyor Blázquez, del tema dels voluminosos. Vostè també ha fet un prec. Jo li recordo de la campanya que hem fet, la campanya no, el mandat anterior, no? Aquesta campanya es va fer fa 4 dies aquí a Sant Cugat. Se'n recorda la campanya SOS Voluminosos? Voluminosos amb el SOS... que va estar totes les marquesines i que van fer tota la campanya que hem pogut, és evident que no és suficient. I el problema dels voluminosos és un problema que jo crec que també va més enllà, no? És un tema de civisme, també, Posa que clarament els horaris, i repetim, i de fet en els contenidors posen ganxines explicant quin és l'horari de treure i el dia de treure els voluminosos, que és el dia abans a les 8, no? Per tant, jo crec que això ens haurem de repetir entre tots plegats. Crec que és important d'anar repetint a tothom que això és una feina de tothom, i no només una feina de serveis urbans. Vale, senyor Puigdomènec, no em consta, ho he estat comprovant ara també mentrestant esperava, no em consta, vostè ha dit que havia arribat a l'alcaldia, potser no ha arribat a l'alcaldia i per tant ho comprovarem, però l'alcaldia en aquests moments no ens ha... Un moment, senyor Puigdomènec, que li contesto. L'alcaldia no ha arribat en aquests moments cap petició per part de l'ATSAP sobre aquest tema, si no, evidentment, ja li haguéssim respost, només faltaria. I vostè també ha fet esment a un altre lloc on hi ha punts conflictius i diu que pensem fer, doncs, el mateix que fan tots els governs en aquests casos, doncs, treballar-hi en aquests moments de Covid, amb aquest confinament i amb el reforç de suport també per anar recordant que això ara mateix no es pot fer i no només no es pot fer, sinó és perjudicial per la salut i per les persones que ho practiquen. I, com sempre, vull dir, ja sap com funciona això, senyor Puigdomènec. Reforcem en aquests punts, això fora d'escenari Covid, que ja m'agradaria que hi fóssim i encara no és el cas. Per tant, en aquests moments, amb aquest marc de la Covid, però com que la pregunta se verà en concret al tema de l'ATSAP, que sàpigui que no ens ha arribat res, ho hem estat comprovant, i que quan ens arribi, quan ens ho facin arribar, òbviament els respondrem com sempre hem fet.
Doncs si no els hi ha arribat res, ja els hi reenviaré, perquè això fa uns quants dies que els hi van enviar, i en particular crec que va arribar al cap de gabinet seu, precisament. Gràcies.
Molt bé, senyor Puigdomènec, doncs ens ho reenvia, perquè amb això de l'enviar i de reenviar, nosaltres també ens pensàvem que és, a vegades arriben coses i no arriben. Doncs cap problema, si ens ho reenvia ens fa un favor i nosaltres li respondrem. Molt bé, el senyor Rovira li ha fet una pregunta sobre contenidors. El senyor Gallardo especialment ha parlat de l'Avinguda Catalunya i del mercat. Endavant, senyor Gallardo, i és la darrera pregunta que responem i després anem a l'audiència pública.
Gràcies. Sí, el tema del centre que em deia el senyor Rovira, ho hem estat detectant, hi ha hagut un augment, sobretot des de la pandèmia hem estat detectant, però ara sobretot amb l'obertura d'aquests locals encara s'està notant més, i sobretot pel tipus de contenidors que hi ha al centre de la ciutat, que són més sota aquests tancs de soterrats, i que a vegades la gent deixa fora la bossa i no mira ni si està buit ni si no està buit, i són bosses grans que no hi caben, etcètera, etcètera. Hem restaurat un servei que s'havia tret per part de l'anterior govern de 8 a 10 del vespre de reforç en tot el centre. Fa una setmana o una setmana i mitja hem tornat a posar aquest servei de reforç per la nit, precisament per recollir tot el que la gent és a per sobre, i aquesta setmana ja hem tornat a veure què s'està notant. Es va treure en el seu moment perquè hi havia queixes per part del veïnatge, perquè hi passaven camions en un moment on la gent estava a les terrasses, etc. I jo, d'alguna manera, l'he tornat a posar perquè prefereixo que estigui net i que passi un camió en algun moment determinat, però que no hi hagi bosses en aquests punts. Per tant, s'ha posat aquest reforç que en el seu moment es va retirar, i per tant estem molt a sobre de la problemàtica que tenim al centre. Tenim el carrer que vostè diu és Enric Granados, el tenim completament detectat. Es fa reforços no només de recollida, sinó de neteja i de recollida de voluminosos. És un punt que està al costat del mercat Pere Sant, com ha dit vostè. El tenim detectat igual que altres punts negres, per dir-ho d'alguna manera, alguns punts complicats, i per tant estem molt a sobre, i també està dins d'aquesta ruta de tornar a fer reforç i tornar a passar per recollir aquests punts que detectem que hi ha més incivisme, moltes vegades incivisme, els contenidors estan buits i la gent deixa les bosses directament al terra, pel que sigui, per no tocar la maneta, per no tocar el pedal, pel que sigui. I ho estem detectant. Però repeteixo, el servei està funcionant i sí que és veritat que hi ha un augment molt, molt, molt considerable de l'incivisme.
Molt bé, senyor Gallardo, gràcies. Senyor Rovira? Vale. Molt bé, doncs escolteu, coincideix que són just les 7. Posem en parèntesi les respostes a les preguntes dels regidors i regidores i anem a l'audiència pública. Tenim en primer lloc, no sé si ha arribat... ho dic perquè ho veig una mica malament, des d'aquí, el senyor Xavier Vidiella. Les persones que no es vulguin quedar al ple, sisplau, si us voleu quedar, cap problema, però llavors demano silenci. I les persones, escolteu, a les persones que no us vulgueu quedar, sisplau, aneu abandonant la sala, i els que us vulgueu quedar us demano silenci, esteu convidats a quedar-vos. Molt bé, doncs ara sí, seguim. I gràcies a tots aquells que se'n van ja. Molt bé, doncs seguim amb la llista de pregs i de preguntes i del que sigui. La següent, ens hem quedat a vostè, senyor Rovira, que li hem respost al senyor Gallardo. Senyora Casat, la seva pregunta sobre el tema de la paritat de gènere. Senyora la tinenta alcaldia, la senyora Madrona, li respon.
Sí, gràcies. Bona tarda de nou. Bé, en primer lloc, em sorprèn aquesta cerca exhaustiva que ha fet la senyora Casat, entenc que no el meu perfil de Twitter, no? buscant aquestes lluites que són personals, però com diuen, no? Allò personal també és polític. Per tant, aquella lluita personal meva d'aconseguir que hi hagi més i més dones dalt de l'escenari, evidentment, es transforma també en una lluita política. Em sorprèn la primera pregunta que feia, senyora Casat, perquè en la darrera comissió informativa justament vam parlar del tema de Festa Major i acordant-ho també amb el representant del seu grup municipal en aquesta comissió informativa vam fer la valoració, no?, que tot just la comissió informativa era el dia 6 de juliol, la Festa Major havia acabat el dia 29 de juny i vam demanar, no?, a veure si ens deixaven una mica de marge de maniobra per fer una bona recollida de totes les dades que es derivaven d'aquesta Festa Major. Per tant, a la següent comissió informativa, i com el senyor Vallès ara em sembla que li va fent que sí amb el cap, parlarem de diverses coses que van sortir a la comissió informativa, com el pressupost, altres dades, i evidentment també sumarem aquesta informació en aquest recull i tancament i valoració global de la Festa Major. No és que no vulguem recollir aquestes dades, sinó que el ple va ser el dia 21 de juny, la Festa Major va acabar el 29 i no vam tenir aquest marge de maniobra fins al dia 6 per recollir tota aquesta informació. Això en primer lloc, amb aquesta pregunta que feia en referència a la programació de Festa Major. I també preguntava sobre com treballem aquesta paritat i aquesta perspectiva de gènere en la programació del Teatre Auditori. En l'últim Consell General de l'Organisme Autònom Municipal del Centre Cultural va sortir aquest tema, evidentment, no? I vam fer una valoració, en certa manera, crítica de les dades de paritat o de manca de paritat que hi havia en la darrera programació del Teatre Auditori, i vam parlar de la voluntat de poder seguir millorant aquestes dades. Perdoneu un moment. És que, clar, és que estan tots mirant cap allà.
Estem tenint un moment surrealista, eh? Vale,
bueno, intento seguir. I vam parlar justament això, de com milloraríem aquesta paritat de gènere en la programació del Teatre Auditori. Van sortir reflexions suficientment interessants, no?, com quina és la millor manera de comptabilitzar aquesta paritat, no? A vegades una dona, sempre poso el mateix exemple, jo, una dona directora d'orquestra, doncs per mi té molt més valor que molt segurament una dona interpretant un text, no? Per tant, és difícil arribar a aquesta conclusió, és difícil fer aquesta comptabilització si ho fem només en clau numèrica o intentem donar-li també una clau qualitativa. I en aquest concepte de clau qualitativa també deixeu-me que expliqui que en aquest mateix Consell General de l'Organisme del Centre Cultural el senyor Vallès va fer una aportació, una reflexió, no sé si fins i tot un tant desencertada, que va posar, en el meu entendre, en qüestió si el fet de programar dones en el Teatre Auditori implicava o podria arribar a implicar la reducció de la qualitat dels espectacles que s'hi produeixen. Vostè fa que no amb el dit, senyor Vallès, ja en vam parlar de forma molt extensa en aquell mateix Consell. Diverses persones que hi havia allà vam poder compartir després del Consell aquesta reflexió, aquesta sensació. En qualsevol cas, el que està dit, el que està fet, està passat. Per tant, tampoc no volia fer-hi més sang del compte, però ja que la seva companya de partit ha fet aquesta pregunta, doncs creia interessant poder compartir aquesta sensació. Gràcies.
Molt bé, gràcies, senyora Madrona. I
perdó, per al·lusions, puc intervenir?
No, ara no, senyor Vallès. No.
Després?
No. Quan li toqui, li deixo.
Gràcies.
Senyor Brugaroles, el dia que vostè estigui aquí al meu lloc, segur que ho farà molt bé. Però mentrestant, senyor Brugaroles, la que presideix el ple sóc jo. I per tant, totes a més aquestes coses que fa tants escarafalls, llegeixis el rom. De veritat, i veurà com el segueixo el peu de la lletra. Per tant, senyor Brugaroles, li agrairia també per respecte que deixi de gesticular d'aquesta manera quan jo distribueixo l'ús de la paraula, d'acord, amb el criteri del ROM i amb el meu criteri. D'acord, senyor Brugaroles, fem-ho així? Vinga, jo crec que així ens anirà millor tots plegats. Senyor Vallès, li donaré la paraula quan li toqui la paraula, no pateixi. Senyora Casat, sí? Digui, endavant.
Sí,
entenc que... Es nota que és juliol, i tenim ganes de vacances, eh?
No,
estem,
jo tinc ganes
de que
la...
Senyora Casat, digui.
Sí, jo és que tinc ganes de que la senyora Madrona em respongui la pregunta, perquè ha fet un speech aquí molt, molt gran de com... molta teoria, però com es treballa per la paritat de gènere en el Teatre Auditori i com es veu reflectida en la programació de Festa Major. És que és una pregunta molt senzilla. Només veient el programa es pot fer una ullada. No sé, es pot fer una idea, perdó.
Bé, és complicat contestar una pregunta sense tenir les programacions al davant. Programació de Festa Major, insisteixo, la tractarem a la comissió informativa, el seu representant en el grup.
Crec que ha quedat clar, senyora Madrona. Jo crec que si no vol afegir res més, vol afegir alguna cosa?
Sí, volia doncs afegir, mira, que referent a la programació del Teatre Auditori, com li explicava el senyor Vallès en aquell Consell General, el concepte de la perspectiva de gènere és una d'aquestes equacions més a afegir en la fórmula definitiva de la programació. Tenim moltíssima feina per fer, senyora Casat, crec que n'és conscient. També crec que si es mira amb calma la programació d'aquesta nova temporada, veurà que hi hem pogut fer, com a mínim, una mica més d'esforç. Gràcies.
Bueno, i agrair, no?, que per primera vegada posem en valor, no?, aquesta perspectiva de gènere en una festa major, i això ja és un gran pas, i en tot cas...
S'ha compromès,
senyora Casant, no té la paraula.
Perdó.
Bueno, aviam, algun afegit que s'ha deixat? Digui.
Sí, que realment vull veure les dades, perquè que s'hagi tingut en compte la perspectiva de gènere en aquesta festa major és molt agosarat dir-ho.
Senyora Casant, això ja ho ha dit, d'acord, queda dit, ja crec que la resposta sobradament, no? Ho pot tornar a repetir, però en tot cas crec que no guanyaríem res tornant a repetir-ho. I en tot cas, la senyora Madrona li explicarà a la comissió informativa, i en tot cas insisteixo que l'esforç que s'està fent en aquest sentit, com no s'havia fet mai, jo crec que a poc anem avançant en una cosa que costa molt. Senyora Paraire, vostè ha parlat de demanar el tema dels criteris d'aquelles persones que no se li han fet arribar. Senyor Soler, no se li han fet arribar els criteris de les persones que s'han contractat? M'ha dit vostè que no li havia fet arribar, per tant, a la propera comissió informativa li haurà de fer arribar. Sí, doncs apunti-s'ho, senyor Soler, i li fa arribar. I l'altra pregunta de la senyora Paraire és el tema del bus de la plaça Lluís Millet i del carrer Safareig, etc. Senyor Gallardo?
Sí, gràcies, senyora Paraire. Ens va arribar, vam anar directament a la tinent d'alcaldia, jo directament a parlar amb una de les veïnes allà afectades, per dir-ho d'alguna manera. Es va fer la ruta, es va fer el recorregut, i se li va explicar els motius perquè no es podia fer. L'objectiu no és només treure els busos de l'estació, sinó treure també tot el trànsit que hi ha per el màxim de trànsit possible per sota del pont, i perquè seria Lluís Companys, i passar-ho tot pel safareig. Per tant, hem buscat un lloc on tenen el camp de golf davant, i hi ha una vorera molt ampla, en la qual hi ha espai, i no hi ha vivendes, és com a molt algun pati que dona al darrere, per tant, que té una afectació mínima perquè seria els veïns. Si ens posem a treure parades d'autobús on molesten els veïns, hauríem de treure totes les del municipi, principalment les de quatre cantons, la de Rambla del Celler, que aquestes encara són més afectades i encara passen més nombres d'autobusos. Per tant, hem parlat amb aquesta senyora, que és l'única que hem arribat a alguna queixa, no hem arribat de ningú més, només d'una persona, no sé si alguna més, no, jo ho desconec, i ja se li va explicar el motiu per què no es faria. Quan es canviaran? Estem a punt ja de fer les obres d'arranjament de la vorera perquè puguin entrar els autocars en aquell punt, i quan estiguin doncs es farà tot el canvi de línies.
Endavant, senyora Paraire, digui.
Val, jo no, a mi les informacions que m'han arribat no, que sí que van fer el recorregut, però m'estranya, no?, perquè una dèria o un objectiu o una voluntat de molts veïns que tenen ara la parada de bus a plaça Lluís Millet, la seva petició durant anys ha sigut que traguessin la parada d'allà. I per això es treu, vull dir que era perquè el PSC, sobretot, i l'Associació de Veïns del Centre ho volien. A mi el que m'estranya, que jo també he fet el recorregut, és que havent la possibilitat de posar-ho en un lloc on no molesti ningú, per molta vorera ampla que digui, quan li passen totes les línies durant 20 les hores que tenim els busos, quasi totes li passin per allà davant, amb els temps de regulació i el soroll que fan els autobusos, cosa que crec que saben molt bé, em sap greu, i crec que ells doncs encara tenien l'esperança de que es pogués tenir en compte si hi ha la possibilitat de posar un lloc on molesti menys, però si és la seva decisió, doncs ja està. Però vostès han lluitat durant anys per treure-la perquè els hi molestava. Gràcies.
Senyor Gallardo, ja.
Sí, no res a dir. Vull dir, és una decisió presa, i si en el futur hem de canviar alguna línia, hem de treure alguna línia perquè refem les línies en general, ja ho veurem, però l'objectiu de posar les parades allà ja està presa.
Molt bé, gràcies, senyor Gallardo. Senyora Fortuny, responc la seva pregunta respecte al tema, de les llicències. Estic convençuda que no volia barrejar el tema, la problemàtica de les llicències de l'Ajuntament de Sant Cugat amb la Covid, i com que estic convençuda que això és en el fragor de la batalla, doncs ho ha dit, per tant no li respondré sobre la Covid, que d'altra banda ja ho he explicat i em semblaria molt poc apropiat barrejar una cosa i l'altra. Realment s'està fent un esforç important amb aquest tema. De fet, ja es va plantejar i es va presentar per part de l'àrea d'urbanisme aquest pla de xoc dimensionat i realista. De fet, va lligat també amb allò que explicàvem al començament del ple, no?, de la mala dimensió i de la situació desendreçada que hi havia respecte al tema de recursos humans, amb les borses de treball, que són imprescindibles per poder tenir, no?, aquest exèrcit d'arquitectes que es posaran full time, no?, anar resolent i anar responent i treballant amb les llicències, i per tant és imprescindible els recursos humans. No només, ho ha explicat molt bé el tinent d'alcaldia en moltes ocasions, el pla de xoc a més està explicat i és públic, i és el que expliquem a tothom amb raó, perquè també estem molt amoïnats amb aquest tema. A mi m'hagués agradat, senyora Fortuny, que aquesta preocupació que té, que jo comparteixo, n'hagués tingut també quan vostè podia haver pres alguna decisió, quan deia que les llicències es donaven a més de 400 dies. Home, més de 400 dies també és per preocupar-se. Per tant, si vostè s'hagués preocupat llavors amb totes les dificultats que a vegades ens trobem en aquesta casa, que jo li reconec moltes de les quals, si vostè s'hagués preocupat una mica llavors, doncs segurament ara ens hauríem de preocupar una mica menys. A mi, en el moment en què vostè em va traspassant, en cap cas vaig veure cap pla de xoc, i hagués agraït ni que fos la preocupació aquesta que ara vostè posa en evidència, però que en aquell moment tampoc no la va dir. Jo l'hagués agraït en aquell moment, veient, no?, aquest panorama, i que per tant doncs ha de quedar clar que som conscients de totes aquestes situacions de preocupació. Nosaltres som els primers, i per tant si la compartim tothom està bé. És de responsabilitat compartir que aquest Ajuntament ve de lluny i continua amb aquesta situació, però ara sí, amb aquesta proposta damunt la taula. El tema de recursos humans no ajuda, el tema de contractació no ajuda, però això també ho estem resolent, i per tant una cosa portarà a l'altra. I respecte, m'ha preguntat, ja per respondre concretament, si demanaria responsabilitats a ningú. De fet, ens estem plantejant de demanar-los responsabilitats a vostès per aquesta situació. Per tant, bueno, ho estem valorant, perquè aquesta situació és molt greu i ho estan pagant persones d'aquesta ciutat, empreses, etc., com vostè molt bé deia, i per tant, com a govern responsable, doncs ens hem de plantejar qualsevol d'aquestes opcions i posar-les damunt la taula. Senyora Fortuny, té la paraula.
Entès llavors que vostè, a la meva pregunta de si demanarà responsabilitats a la direcció política o tècnica, la resposta és que no, i que ens demanarà al nostre grup municipal responsabilitats perquè el govern actual ha passat a empitjorar la situació. O sigui, ha passat de 248 dies a 445. O sigui, vostès ens demanaran responsabilitats a nosaltres per haver no igualat, no, empitjorat i doblat l'accés a les llicències en aquest sentit, i per no haver fet res absolutament en dos anys. He entès això i entenc que és això el que faran, no? Doncs bueno, ja mirarem quin és el...
He dit clarament el que havia de dir, no afegeixo res més, i simplement crec que val la pena tornar a afegir. Entre la seva preocupació de llavors ens hagués anat molt bé, perquè la d'ara seria inferior i la compartiríem, i crec que això està bé, no?, per un tema d'ajudar i col·laborar amb aquells problemes que són molt propis de l'Ajuntament, molt estructurals, per totes aquestes raons que sabem i coneixem perfectament vostè i jo, ara jo, fa dos anys no, però ara sí, i vostè sí també, i per tant segur que coincidim en moltes coses que no ajuden. Per tant, la responsabilitat ja és molt estructural, però per això li dic que jo hagués agraït aquesta preocupació com a mínim en aquell moment. Seguim, senyor Vallès, si vol respondre. Senyor Vallès, vol respondre s'ha sentit interpel·lat, si vol respondre. Per això no li he donat la paraula abans, perquè li tocava ara, i així ho fem tot de cop. Digui. Si és molt breu, sisplau, perquè després li respondrem les preguntes.
Sí, sincerament, no, només dic que em sap molt greu el que he sentit, però molt greu, i ho dic de veritat. Em sap molt greu, tinent alcaldia de Cultura, Esther Madrona, perquè jo no vaig dir això. De fet, en el mateix Consell General vau tergiversar el que jo vaig dir i ho vaig aclarir. I ho vaig aclarir ella mateix, espero que l'acte ho reculli. No, jo no vaig dir això. Jo recordo que vau comentar, i parlo de memòria, que l'última temporada crec que era un 70-30%, crec, més o menys, o un, algo així, algo semblant, 70% d'homes damunt l'escenari i 30%. Inclús vaig arribar a dir que ojalà fos al revés, vull dir, és que a mi no m'importaria, és que el que volem, o sigui, jo vaig dir, el que és complicat és, dins del mercat que hi ha, doncs, trobar espectacles per tots els públics, fer una programació, com s'ha fet sempre a Sant Cugat, el més plural possible, trobar, i clar, trobar-ho tot a mida no ha de ser gens fàcil, no ha de ser gens fàcil, però jo en cap moment vaig posar en dubte la qualitat artística de cap dona, no vaig dir-ho jo això.
Senyor Vallès, queda feta la interpel·lació. A mi també m'hagués agradat dir-li que té raó, però ho va fer i estic segura que va ser un comentari desafortunat, a vegades ens passa, però vostè va comentar que això no pot anar a acord amb la qualitat o alguna cosa que ja revisaran al seu moment si cal. Bueno, en tot cas, estem convençudes tant l'Ester Madrona com jo, que no ho volia dir, però hem dit, si apaga el micro, senyor Vallès, que així li contestem les preguntes que ens ha fet. Respecte al tema del centenari del celler cooperatiu, no sé si li vol respondre ara o que ho estudiaran.
Sí, endavant. De fet, sí, gràcies. De fet, aquest any volem fer girar les jornades de patrimoni viu entorn justament d'aquesta celebració del centenari del celler. Per tant, allà estem i estem començant a treballar i estem donant ja voltes i, per tant, quan tinguem ja la proposta una mica més definida, doncs els hi farem arribar.
Molt bé, doncs gràcies. Respecte al tema de la missa de la Festa Major, crec que ja m'ha explicat i crec que és evident la diferència entre el que pensem i els actes on anem. Jo crec que això ho entén qualsevol persona. Els actes on anem de la Festa Major els decidim doncs, en funció de la disponibilitat de les agendes, ens distribuïm en funció de cada dia, hi ha 1.000 actes i per tant vam distribuir que anava a la missa, com distribuïm en altres llocs. Crec que no dona més de sí, senyor Vallès, aquest tema. I per tant, doncs, la resposta crec que ja l'hem explicada i en tot cas vam anar a la missa i a moltíssims altres llocs d'aquesta Festa Major passada. Sí, senyor Vallès?
Sí, per aclarir-ho, entenc que el proper Sant Medí ja no figurarà en el programa de Sant Medí la missa que es fa, la missa al Camp del Miracle. És perquè em quedi clar, és que a vegades les coses em costen una mica.
En tot cas, això ho diu vostè, i vostè parla de vostè com vulgui parlar, jo he dit el que havia de dir, no he parlat de Sant Medi, i per tant no aclariré una cosa que no he parlat. Senyor Salaric, les seves preguntes a la senyora Vila, no? Entenc que li ha preguntat sobre els vals de compra, que s'obre una nova promoció dels mateixos. Sí, aquesta, l'altra és del senyor Carat. Endavant.
Sí, efectivament, senyor Salaric, amb il·lusió, iniciem aquesta segona edició dels vals de descompte. Dic que a més iniciem perquè, com bé sap, i hem parlat a les diferents comissions informatives, és una iniciativa que surt de les taules, en concret de la taula de comerç, de la taula d'emergència econòmica local, i és una de les grans mesures de suport al comerç local que tenim dins del nostre pla de reactivació econòmica local. Per tant, pel que fa a la difusió, és les dates, que de fet serà aquesta segona edició a l'octubre, és una data que també va estar consensuada amb tot el teixit comercial de la ciutat. Pel que fa una mica a la programació i en aquesta primera fase de captació de comerços, també són dates que ja són conegudes pel teixit comercial perquè, entre altres coses, les hem consensuat també amb ells, en aquest cas amb totes les associacions de comerciants que també ens estan... ens faciliten el transmetre aquesta informació a tots els comerços de la ciutat. Pel que fa a la difusió més purament formal, doncs farem primer correus amb la base de dades que tenim nosaltres de tots els comerços doncs que disposem de les seves dades. A més, farem, ja hem iniciat tota la fase de xarxes socials a les diferents doncs, a xarxes de l'Ajuntament. També hem enviat nota de premsa als mitjans de comunicació i farem tota una sèrie d'infografia. Això pel que fa a la captació d'aquests comerços i a la sol·licitud en aquestes bases. Després, pel que fa a la segona fase, que iniciarem de difusió a la ciutadania, també tenim previst doncs, tota una sèrie de carpes que malauradament l'any passat no vam poder fer de forma presencial, tota una sèrie de carpes informatives per tal de facilitar a la ciutadania doncs, que pugui doncs, adherir-se en aquesta campanya i pugui fer ús d'aquests vals de descompte, que l'objectiu final és donar suport doncs, a aquest comerç local, sobretot a aquells establiments doncs, que malauradament han patit tant aquesta pandèmia.
Molt bé, senyora Vila, gràcies. Després, si casa, li dono la paraula al senyor Saladric. Senyor Carol, la resposta de la pregunta sobre el tema dels horaris de les entitats esportives.
Gràcies, senyora alcaldessa. Molt ràpidament, senzillament, tal com vostè diu, s'ha fet un estudi amb una consultora i aquest estudi ha servit com a core mark, en el sentit que ens ha permès doncs, fer una exposició de caràcter general i, lògicament, a partir d'aquí ha calgut fer algunes petites modificacions per arribar al màxim consens possible entre les entitats. De fet, aquesta mateixa setmana encara hem fet algunes modificacions necessàries perquè totes puguin, en la mesura del possible, dur a terme els seus entrenaments a la propera temporada. Gràcies.
Senyor Salaric, si vol afegir alguna cosa.
Sí, jo només volia potser aclarir que és una mica el que he preguntat, no? Que en el cas de que no s'hagi mantingut el, diguéssim, el que deien els resultats segons criteris, doncs per quin motiu és, no? Si és que no es fa, diguéssim, cas en l'estudi i el procés que s'ha seguit, o és perquè doncs, s'acaba ajustant després amb quins són els motius, no? Gràcies.
Doncs tal com li he dit, el procés el que ens dona és una situació marc, una situació generalista, i a partir d'aquí, lògicament, sempre, com en qualsevol estudi, doncs cal ajustar en casos concrets, molt concrets ha sigut en aquest cas, per sort. Llavors, a partir d'aquí, doncs, intentant ajustar el màxim possible i contentant les entitats concretes. És part del procés.
Bé, de fet, molt majoritàriament ha estat ben rebut i, per tant, han sigut casos molt quirúrgics
molt
que hem hagut de fer, com és lògic, però perquè és un informe, no? És un procés que s'ha fet de tots entre tothom.
Exacte.
Que és la millor manera que tothom també vegi la disponibilitat i les limitacions. Molt bé, senyor Carol, gràcies. Senyora Fernández, el tema de quins són aquests estudis i dades, senyora Gordó, regidora.
Sí, moltes gràcies, alcaldessa, i moltes gràcies, senyora Fernández. Jo crec, li vull dir molt sincerament que hagi fet aquesta pregunta. Crec que és molt necessari que a la política parlem de ciència, que parlem de dades, que intentem buscar la solidesa de les coses que diem tots plegats, i em sembla que això faria augmentar moltíssim el nivell polític del conjunt del país i crec que el món aniria molt millor si en general parléssim més de ciència tots plegats. Crec que és la primera vegada en aquests dos anys que se'ns formula una pregunta d'aquest estil, per això li agraeixo molt sincerament. Desconec exactament el que deia exactament aquest cartell, però sí que les dades venen d'un estudi publicat aquest gener del 2021 al The Lancet Planetary Health, i llavors el professarem, es diu Premature Mortality Due to Air Pollution in European Cities, a Health Impact Assessment. I llavors d'aquí, que aquest és un treball que fa IESA Global, que saben que és aquest centre, no?, de recerca per la salut de Barcelona. IESA Global doncs, ha fet un estudi de fins a 1.000 ciutats europees i en desgrana doncs, tant els efectes doncs, per a contaminació d'òxids de nitrogen com per efectes de contaminació per partícules de 2,5. I per tant, sumant aquestes dues dades s'aconsegueix aquesta xifra que ronda la cinquantena de morts. Evidentment, en cap cas sabem, no?, que això seria en una situació doncs, de contaminació zero, però sí que és important ser conscient doncs, d'aquest estudi científic com de molts altres. Moltes gràcies.
En tot cas, li pot fer arribar, regidora, i així s'ho mira, senyora Ferran. Un moment, li responem l'altre i així vostè pot... Bueno, l'altre, de fet, jo ja li he respost, però simplement també parlant de dades, que sobretot que sàpiga que totes aquestes que nosaltres traiem de valoracions diverses, valoracions no, perquè són dades, que diguéssim, no, que quan a vegades els mitjans ens pregunten, que tampoc no ens pregunten gaire perquè els propis mitjans ja saben on acudir, que són dades que té cada dia el Departament de Salut i que actualitza, sobretot, contagis, RTs, tot això que vostè segur que encara ho entén millor que jo, doncs tot això són dades públiques. Per tant, les pot consultar quan consideri, i si algun dia cal alguna cosa, doncs m'ho fa saber, i si no la troba, doncs li fem arribar, perquè nosaltres estem molt pendents cada dia. Per tant, també li agraeixo això. I ara sí, té la paraula, senyora Fernández.
Moltes gràcies. Aquest estudi que m'has dit, ja el tinc jo, ja el tinc. Però he vist que aquest estudi està fet per Barcelona. Jo crec, jo el que tinc aquí és per l'Agència de Salut, per Barcelona. Per tant, jo crec que el medi i la contaminació a Barcelona no té res que veure amb Sant Cugat. I per tant, jo trobo que si a Sant Cugat fem una mitja d'unes, i visc més o menys una mitja d'unes 300 persones com molt que moren l'any, que 51 en puguin morir degut a la contaminació, jo trobo que, bueno, jo no crec ni, que, ni a Japó, això del Tòquio, vull dir, no ho sé, és això només.
I tant, regidora.
Sí, jo no sóc aquí per qüestionar aquestes dades que, són, que dona IS Global, que ells ho expliquen aquí molt bé. Els nivells de, diu, d'on provenen les dades de contaminació de l'aire? La contaminació de l'aire s'ha estimat utilitzant tres models matemàtics i empírics diferents. Els valors donats pels models es van contrastar amb les mesures reals de contaminació de l'aire extretes de les bases de dades europees de qualitat de l'aire, no sé quina. Les dades, bueno, sí, AirBasis. Les dades utilitzades en l'estudi, però en 2015, com d'any de referència, i també s'han comparat amb els del 2018. Per tant, no és només aquestes dades, sinó aquestes dades de Barcelona, sinó amb tres models matemàtics que entenc que es corroboren. Entenc que vostè qüestioni l'article, en tot cas, des de... Bueno, o que no d'allò... Ho entenc, però en tot cas, les xifres són, no, que donen ells són aquestes, i ens hem centrat en això que... Diguem-ne que ens hem centrat en això sense qüestionar-ho més enllà. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies, regidora. Coneixent la seva rigorositat amb les dades, no en tinc cap dubte. En tot cas, si cal algun detall més, li fa arribar. I finalment la pregunta al senyor Brugaroles. Senyor Soler, que li ha fet a vostè? Si vol respondre, sisplau.
Sí, moltes gràcies. Bona tarda de nou. Com saben, la pregunta que m'ha formulat, l'àrea metropolitana va desestimar les esmenes que es van presentar des de, com a resultat de les conclusions de la taula de treball que vàrem fer tots plegats en aquest sentit. Per tant, contra aquesta deliberada resolució de l'àrea metropolitana, poc més podíem haver fet. Malgrat això, el govern va continuar treballant en aquest sentit. I una de les primeres qüestions que vam fer va ser continuar insistint en les mesures Covid que s'havien de recollir d'alguna manera precisament en el moment excepcional amb el qual estàvem fent. I fruit de la insistència no només del govern de Sant Cugat, sinó també d'altres grups metropolitans i d'altres ajuntaments, l'àrea metropolitana de Barcelona va fer unes bases d'ajuts i de suport que han estat publicades i que estan en vigor en aquest moment i, a més, estan en la web de l'àrea metropolitana en aquest sentit. I bases que anaven en dos sentits. Anaven no només de suport a les famílies, evidentment, sota uns criteris de vulnerabilitat i d'altres criteris, sinó que bases també establertes pel teixit econòmic i també pel comerç i que en les quals doncs, es podien afegir aquells comerços o aquelles empreses d'una determinada condició, ara no sé les bases de memòria, però que estaven allà dintre i que per tant es podien acollir en aquests ajuts al tribut metropolità. En aquest sentit, nosaltres com a govern i amb la voluntat també de continuar rebaixant la pressió fiscal en les mesures Covid, precisament s'anunciaran que ja estan posades en marxa les bases dels ajuts IBI, els que fem cada vegada, però que aquest any hem augmentat, sobretot per les...
Secretària, ara s'intentava veure d'on venia el...
Bueno, és l'anècdota. Hem augmentat els ajuts sobre l'IBI d'aquestes famílies, per tant poden tenir un doble ajut en aquest sentit, i estem treballant una línia d'ajuts, com vam explicar precisament en matèria tributària, en matèria de taxes, que estan en aquests moments les bases en estudi del Departament Jurídic, precisament també pel teixit econòmic. Vostè em preguntava sobre el treball de les possibles ordenances de l'any que ve. Segurament. En aquest sentit, s'està treballant i també a través de l'Ajuntament de Sant Cugat, del Govern, a instàncies s'està treballant conjuntament amb l'àrea metropolitana i la Diputació de Barcelona per tal de clarificar el que seria el càlcul del tribut metropolità, que aquesta era una de les qüestions, i després la seva aplicabilitat en els 18 municipis que van entrar en segona fase com hem estat nosaltres. Per tant, treball n'estem fent, però ja vam dir que aquella taula quedava amb la resposta de l'àrea metropolitana, i que també certament vam dir que continuaríem treballant si hi havia novetats. En aquest moment s'estan treballant aquestes novetats i podem seguir-ne parlant, però ja saben quin és el posicionament del govern en aquest sentit. Moltes gràcies.
Senyor Brugarolas.
Gràcies. Fa por preguntar-li per una cosa, perquè o sigui, la qüestió és que el tribut continua mantenint aquella estructura que el fa radicalment inequitatiu. I això veig que no canvia. Senyora alcaldessa, no sé en quin moment vol que li contesti el que m'ha dit abans.
Perdó, tanqui el micro, sisplau, que si no, no fa. Ara. Què li he dit abans, senyor Brugarolas?
M'ha tractat com si fos un nen petit.
No, senyor Brugarolas, l'he avisat perquè vostè fa escarafalls i, evidentment, pues, això no ho podem tolerar al ple, però vostè això ja ho sap. No, en cap moment, senyor Brugarolas, ha estat una...
Senyor Brugarolas,
és que parlarà si jo li dono la paraula. Sí. I ara li donaré, però l'advertiment li he fet jo i ja està, no té més. Digui.
Gràcies. Porto 10 anys en aquest ple.
Sí,
i aquest tracte que vostè fa, algunes persones en concret, jo no l'he vist mai.
Doncs
I no és
el mateix li dic a vostè.
Em permet o no?
Sí.
Gràcies. Si vostè revisa el vídeo, per exemple, veurà quan intervenia el senyor Puigdomènec parlant de la mirada, la meva apreciada, la meva companya, l'Helena Vila, gesticulava molt més del que he gesticulat jo. No sé, vostè té una mica de dèria. Aquí s'ha produït una acusació, jo crec que molt greu, d'una tinent d'alcalde del seu govern, que l'ha dit masclista, indirectament... Amb un
senyor Brugarolas, ja no té la paraula. Aquí no estem per fer un retret de vostè, no. Acaba el ple a lo grande fent a l'ocupació no. Altres coses. Senyor Brugarolas, no té la paraula. Després, si vol, un altre dia, amb més tranquil·litat, bé, ja en parlem. Escolteu, no té la paraula, senyor Brugarolas. Gràcies, fins aquí el ple, que tingueu molt bones vacances. Cuideu-se molt i fins al setembre. Gràcies.